I com cada dimarts, abans de marxar, ja sabeu que o bé parlem de cultura o bé parlem de les diferents tasques, projectes que té Creu Roja Sant Cugat en Rubí Vall-Lloreix. I avui és el torn de Creu Roja. Saludem el David Bé, el responsable de comunicació. David, molt bon dia, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Estem ja pràcticament a final del curs escolar, també del curs radiofònic, ens queda aquesta i una altra sessió més, però justament coincideix amb unes dates especials. Començament de l'estiu, celebracions, situacions amb les quals hem d'anar alerta, i avui doncs aprofitarem precisament que s'acosten aquestes dates per fer una miqueta de prevenció i de donar una sèrie de consells, oi?
Correcte, agafem tots, bueno, tots els voluntaris de Creu Roja, els que estem a socors i emergències, ens posem l'uniforme i sortim a vetllar i a gaudir de les festes majors de Sant Cugat i de Rubí d'una manera diferent, però també ens gaudim.
Són dies de molta feina, m'imagino.
Molta, està concentrada, repartida en tots els dies de festa, algunes activitats demanen més que d'altres. Passa que és més extensa en el temps i durant el dia, perquè quan baixa el sol comencen a haver les festes a hores
intempestives
i aleshores, doncs, bueno, com deia una cançó del Veuràs que el dia ja no té hores, no? Aquella, no sé si era de Sant Traït, doncs, i que tot vici té una raó de ser, doncs passen algunes coses en el que nosaltres pensàvem que donem una visió. Una de les coses que nosaltres rebem de les festes, doncs volíem portar-la aquí i explicar-la com la vivim i què hauríem de fer per no viure-la, ni patir-la, entre cometes.
Mm-hmm. De totes maneres, sense arribar a crear una alarma excessiva, sí que hem d'alertar, però alarmar en cap cas.
Alarma, no.
Dic que Sant Cugat no és una ciutat que on hi hagi nombrosos o massa problemes en aquest sentit, no?
No, i de fet, durant un temps hi havia certs socis o diferents maneres de divertir-se que havien vingut a la nostra ciutat, i això s'està controlant molt perquè no és la manera de divertir-nos o l'oci que volem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui t'acompanyen dos companys, mai millor dit, de Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall-Lloreix. D'una banda, el Daniel Raya, que ja ens ha acompanyat en una altra ocasió durant aquest curs. Daniel, bon dia.
Bon dia.
I benvingut. I l'Antonio Tardón. Antonio, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Estàs bé? Si t'escolto, estaràs millor. T'hauràs d'acostar el micro.
Perdona,
ah, això.
Escoltes ara?
Sí,
perfecte.
Però t'hauràs d'acostar el micro perquè puguis estar tranquil·lament parlant sense pensar que has d'anar i venir, saps?
Correcte.
A veure, cadascun d'ells abordarà un tema diferent, però que tenen relació amb aquestes qüestions que plantejàvem al començament. El Daniel?
Correcte. Parlem més dels consells aquest, no? Venen les festes, però no tan sols ve les festes, ve la calor, no? Fem més activitat a hores que no toquen, i hi ha patologies que es fan més difícils de controlar o donen altra sintomatologia quan fa més calor, i per això veníem amb el Doni perquè ell us expliqués una mica petites cures que hem de tenir davant d'aquest temps.
Sobretot hem de fer un incís, i és que ja s'ha anunciat que aquest serà un estiu més calorós.
Correcte,
del, sí. del que ens podem esperar.
I tant que serà un estiu calorós, i de fet hem de vigilar per les activitats que es fan en el temps lliure i amb la calor, no només per festes majors, sinó per tot el que ve després, que és tot el mes de juliol i agost. És a dir, els nens ja no estan a l'escola, ja no faran activitats de lleure. Lleure vull dir, ja no estaran institucionalitzats, vull dir, estaran al carrer, i això implica, doncs, patir calor, poder patir un atac de calor, i tenir una sèrie de precaucions que sempre s'han de tenir presents. El fet de sempre estar ben hidratat, el fet de portar una gorra, portar qualsevol cosa que protegeixi directament dels rajos solars, i aquestes coses s'han de tenir molta, molta cura. A més d'activitats, per exemple, com en piscines comunitàries. El fet de vigilar, de sempre que hi hagi un socorrista, perquè hi ha uns horaris en els quals els socorristes estan fent la seva activitat, doncs són una sèrie de mesures que sempre s'han de tenir presents.
De totes maneres, no només els joves, els més petits, són els únics vulnerables a la calor. També hem de vigilar. Persones grans també són precisament les que han de tenir més cura i més atenció. I els adults en general, tots.
Sí, com a col·lectius vulnerables sempre són nens i gent gran. Encara que tots podem patir les mateixes sintomatologies. La gent gran, com a conseqüència que té, és que la percepció tant de calor com la percepció de set la tenen disminuïda. És a dir, una persona gran es pot desnutrir vull dir deshidratar, i no donar-se'n ni compte, fins que la situació és, doncs, que...
Ja pot ser greu.
Exacte, sí senyor. Per tant, penseu que el fet de... Un consell que sempre es dona a l'estiu és beure encara que no es tingui set. Quan el cos demana aigua, vol dir que alguna cosa no va bé. Sempre s'hauria de beure. Absolutament. Un glob d'aigua, un got d'aigua, cada hora s'hauria de fer. Sempre es recomana durant el dia 8 gots d'aigua.
Aquí no sé si estem massa acostumats, però a les zones del sud d'Espanya sí que s'acostuma a sortir amb una ampolleta d'aigua al bolso, al vano, per si de cas. Són consells que tampoc no estarien de més, no?, recordar-ho. I així, en una situació... perquè quan surts, pots sortir en aquesta època de l'any, surts, però potser no saps a quina hora tornes. Llavors...
I tant. I si fins i tot per festes majors vas a una activitat com uns castellers o vas a veure unes sardanes o qualsevol... Sempre s'ha de tenir aquesta precaució d'anar ben protegit tant dels rajos solars com d'estar ben hidratat. Penseu que molta gent surt al carrer i mai s'ha posat crema solar, ni s'ho planteja.
Ens l'hauríem de posar, no només associar el tema de la crema al fet d'anar a la platja, sinó quan sortim de casa.
Exacte. En les zones d'exposició solar sempre s'hauria de posar crema solar.
Imaginem, ja ens posem en el pitjor dels casos, és a dir, quan no hem fet aquesta prevenció i ens hem vist afectats o per un cop de calor, per una deshidratació o perquè, bueno, ens ha agafat el sol més del compte. Què és el que hem de fer?
Bàsicament ens hem de controlar, és a dir, hem de veure... quin grau d'afectació tenim. Si el cos ens demana aigua, bevem i ens arregla, cap mena de problema. El problema és quan ens demana aigua, bevem, però ens veiem que aquesta sintomatologia no se'n va. Mal de cap, mareig, fins i tot acaben caient a terra, i llavors acaba venint el SEM corrents perquè algú els ha trucat que hi ha una persona en el terra, desmaiada. Perquè poden arribar a tenir pèrdua de consciència. Per tant, si el cos ens demana beure, hem de beure. En el cas de que no arribem perquè hem agafat una insolació, perquè estem veient una activitat i no hem pres les mesures protectores adequades, el que hauríem de fer és refrescar, és a dir, posar aquesta persona no directament a la llum solar directa, sinó a la sombra, que tothom no estigui sobre d'aquella persona, és a dir, que deixar...
Que corri l'aire.
Que corri l'aire, perquè a vegades, per molt voler ajudar, no estem ajudant-ho correctament. Intentar hidratar sempre i quan aquesta persona sigui conscient, és a dir, pugui parlar, i trucar al servei d'emergència. Bàsicament, seria aquesta la situació. Ah. I en el cas de festes majors, en el qual hi hagi un dispositiu de Creu Roja, doncs també anar-los a buscar, perquè saben actuar en aquestes situacions.
Que no dubtin, que si no saben què fer, que hi ha persones que saben com s'ha d'actuar en aquests casos.
Correcte.
I quan hem pres massa el sol i l'endemà ens pica absolutament tot i...
I no ens poden ni tocar perquè sembla que ens estiguin... Bàsicament és posar-se crema hidratant, ja venen cremes per after sun, vull dir, i bàsicament seria això. Però el problema no és la cremada en si, sinó que el que és la pell té memòria.
Exacte, tot això es va acumulant.
Exacte. I els problemes no és perquè se caigui la pell i torni a créixer pell nova, per dir-ho d'una manera, sinó el problema és, a posteriori, el fet d'anar fent mudes de pell quan no toca, podem tenir algun ensurt que no ens agrada.
Ens deixem alguna cosa, David?
No, perfecte, no estava mirant com ho deia, eh? No, s'ha girat així com si l'estigués controlant. No, perfecte. Comentava, bueno, el que ha comentat el Dani, que en aquests nosaltres sempre muntarem preventius en els jocs que ens demanin i que calguin, que si estem nosaltres, que evidentment en el cas d'una situació d'emergència, d'urgència, doncs que continuem nosaltres, que per això estem, que anirem allà, valorarem la víctima, i en el cas que no hi siguem, doncs com sempre el 112 i vindrà el SEM a fer la valoració.
Hem parlat d'unes situacions que afecten, diguem, poden afectar tota la població, amb uns grups que estarien en una situació doncs més delicada, els més petits i la gent gran, però que segurament és més fàcil de controlar, de prevenir. Justament insisteixo en el tema control, sí. Perquè ara amb l'Antonio parlarem d'un altre tema que és segurament més delicat, perquè precisament lluint el jo controlo, doncs passa que molts joves, sobretot en aquestes dates, precisament sobrepassen aquesta línia de control i s'acaben desbordant. Dies de festa, dies de celebració, dies de sortir amb colla, de veure qui pot més, i dies d'alcohol. Antonio.
Vale. Jo començaria per... abans de jo controlo, la confiança o desconfiança dels pares amb els nens.
T'escolto? Sí. Ara, millor. Molt
bé. O sigui, confiança o desconfiança? Tenen que tindre els pares confiança amb els nens? Sí. Tenen que tindre desconfiança? També. Per què ho dic, això? Moltes vegades, quan fem preventius, i per la nit, llavors alguns nens, alguns joves es passen, no? I llavors ens venen allà a l'ambulància, pues, vomitant, vale, amb unes condicions realment lamentables.
Antonio, deixa'm que faci un incís. Sí. Quan feu preventiu, què vol dir?
Que estem a l'ambulància...
Que feu un servei...
In situ.
Sí?
In situ allà, a les festes, d'acord?
Ahà.
Vale? O sigui, sempre hi ha una ambulància, hi ha un tècnic, hi ha un infermer, hi ha un socorrista, vale? I el tema és, quan ja venen aquests nens que venen acompanyats dels seus amics... D'acord? Llavors, clar, com són menors d'edat, què diem? Pues que tenen que avisar els pares, vale? Llavors, com és? No, a mi padre no avisar, por favor, a mi padre no avisar, ni a mi madre, i nosaltres ho tenim que fer. Truquem al pare i segunda escena. Mire, li truquem perquè, bueno, sembla ser que està la seva filla aquí i que no es troba molt bé, no passa absolutament res, tranquil, d'acord? Però sembla que té una intoxicació etílica, no? Per no dir que està borratxa.
Sona fatal.
Sí. Llavors, què passa al pare? Diu, no, s'equivoca. Esto es imposible. Mi hija me acaba de decir, bueno, hace nada, una hora que he hablado con ella, me ha dicho que está en casa de una amiga y que ustedes se están equivocando. Llavors et quedes parat i preguntes, bueno, vamos a ver. ¿Su hija se llama fulanita? Sí. ¿Tiene estas características? Sí. Pues es su hija. Ella se queda parada, ¿no? Bueno, pues ahora vengo. Y cuando arriba, ¿qué pasa? Le foto una bronca a la filla impresionante. ¿Y qué es lo que no té que fer? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa amb això? Que realment el pare ha tingut confiança, però li ha faltat la desconfiança. I això també es té que tindre en compte.
Però com hem d'exercir aquesta desconfiança?
D'una forma molt sutil.
Perquè la desconfiança no deixa d'implicar una mena de control.
Sí, però té que ser molt sutil. O sigui, tu tens que allargar molt la corda, però al mateix temps mirar fins a on arriba. D'acord? Té que ser molt sutil, perquè llavors si es donen compte de que desconfies amb ells, doncs llavors no confiaran en tu. Està clar?
Sí.
Vale. Total, que confiem amb els fills, però cuidado con el tema de la confiança, que hay un punto de desconfianza. D'acord? Perquè no passi com aquests pares que pensa que su hija està durmiendo en casa d'una amiga. I no és mentida.
És mentida.
Vale. D'acord? I després, el tema del control, ningú controla. O sigui, ningú controla. L'únic que controla realment és el fetge. D'acord? Perquè què té? Té que transformar aquest alcohol en una substància que no sigui tòxica. D'acord? Però el nen que pensa que controla és impossible. Perquè al final no controla... cau amb una intoxicació etílica i amb un coma etílic. I això és més greu. Resumiendo, confiança sí, desconfiança també, i control no existe. ¿Vale? No existe. perquè el control, nosaltres, què passa? Que llavors aquest descontrol o control afecta el sistema nerviós central, vull dir, el que és l'encèfalo, que seria el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, i tot això, pues, el que fa és descontrolar tot aquest sistema. I llavors el que volia dir que l'alcohol no és, és una droga depressiva, és un depressor. O sigui, com que és un depressor? ¿Por qué es un depresor? Si yo me encuentro cachondito y estoy contento.
Sí.
Pero lo que está deprimiendo realmente es el sistema nervioso. Y llavors no es ell, ¿comprens? Llavors, quan nosaltres diem que és un depressor, no és un depressor d'estar en casa, cerrado,
chafado.
No, no, al contrario. Pero lo que está es, lo que realmente se está afectando es al sistema nervioso central, ¿sabes? ¿Vale? Mm. Per això, cuidado amb aquest tema. I sobretot, un último consejo. Que aquesta joventut que es trobi alguna vegada amb un amic seu que estigui en una situació d'aquestes, pues llavors sobretot que li posin en posició de lateral de seguretat, el PLS famoso, d'acord? Sobretot. I per què? Perquè si no pot vomitar, pot tindre una broncoaspiració i podem acabar pues, amb una obstrucció total i mort, d'acord? I després, importantíssim, importantíssim, per favor, que tapin aquesta persona, perquè segur que baixarà la seva temperatura i si arriba a una temperatura més baixa de 25 graus pot tindre una aturada cardíaca. D'acord? O sigui, si es troben en aquestes situacions, posició lateral de seguretat i tapar a la víctima. D'acord?
Tornem a l'escena que ens estaves descrivint al començament, una noia, un noi, una persona jove, que us el trobeu en aquesta revisió que esteu fent i truqueu a la família.
Sí, bueno, també comuniquem...
Quina és la vostra actuació a banda de comunicar-vos amb la família?
A nosaltres, en aquest moment?
Sí, en aquest moment, bueno, què és el que feu?
Realment, si aquesta noia pues, està simplement una intoxicació etílica, pues, bueno, pues, intentar pues, posar-la en posició lateral de seguretat i tal. Si té ja un coma, llavors la portarem urgentment a l'hospital. Però, clar, tindríem que trucar a la Guàrdia Urbana perquè nosaltres no podem aportar ningú, si és menor d'edat, a un hospital. O a la Guàrdia Urbana o a un pare. O a un amic que sigui major d'edat. O sigui, nosaltres no portem a ningú sense aquesta autorització.
Per tant, els pares haurien de ser ràpids a reaccionar...
Sí, però no ho són. No? No ho són, no venen ràpid.
Ah, s'ho prenen tranquil·lament.
Sí, tranquil·lament. I després quan arriben, llavors li foten la bronca a la nena. I la nena, clar, plora...
La nena no o el nen, perquè hi ha de tot.
Sí, perdó.
Sí.
És que m'han recordat l'últim cas d'aquesta nena, no?
Sí.
I a més s'inventen moltíssimes coses, eh? Excuses, les que vulguis i més.
Normal. S'ha de justificar tot el que és injustificable. Sí. No? Què anava a preguntar? On està el límit, la frontera, entre la intoxicació etílica i el coma etílic?
Quan ja, diguéssim, aquesta persona cau i perd el coneixement, llavors podem parlar que potser està en una situació de coma etílic. De totes maneres, millor t'ho explicaria el Dani, que és enfermer.
Sí?
Però...
Dani?
Bàsicament, la ingesta del tòxic, l'alcohol, ja estàs fent intoxicació. Quan aquell nivell d'alcohol que hi ha en sang puja a uns nivells que a nivell cerebral ja no controla, parlem ja del coma. El coma és una persona que està inconscient. És una persona que no controla, literalment, no controla el seu cos. El tòxic, que és l'alcohol, a nivell sanguini, fa competència directa amb la glucosa, que és el que utilitza el cervell per funcionar. Quan aquell nivell d'alcohol ha pujat molt, llavors el cervell es queda sense glucosa, entrem en coma. Moltes vegades, quan la persona està intoxicada i nosaltres l'agafem en un preventiu i la tenim a l'ambulància, literalment fem dormir la mona, és a dir, ha de dormir. Ha d'eliminar el seu fetge, que tal com havia dit el senyor Tardona abans, ha d'eliminar el seu fetge, el tòxic, l'alcohol, per eliminar-lo en sang. Moltes vegades quan els portem a l'hospital perquè són menors, els pares no arriben o no els podem localitzar i donem la informació a la policia local, que ells ja fan la part
administrativa.
Nosaltres ens l'emportem o al CAP o ens portem a l'hospital. El primer que diuen quan arribem és i què farem? I dic, que dormi. És un menor, no el podem tenir. Bàsicament és això. Jo sempre hi ha una cosa que sempre diem, que és la gent que s'intoxica o que veu massa i no pot controlar, sempre diem que això s'hauria de gestionar a casa.
Ja, però és que...
És complicat.
No estic posant excuses, eh? Però és complicat, perquè ho pots gestionar i després la realitat pot ser una altra. Tu pots creure en la realitat de casa teva i després trobar-te amb una altra realitat paral·lela, que poden ser bastants casos que es donin així. En el cas de les drogues, què tal? Perquè, clar, sembla que l'alcohol, ja estem acostumats, és més permissible, però en el cas de les drogues...
És que l'alcohol és una droga.
Ja, ja, d'acord? Efectivament, gràcies llavors, pel matís, és veritat.
No,
és veritat.
Ja diré una cosa, és veritat que la gent fuma i, clar, pensa, bueno, càncer de pulmó, no sé què, no sé quantos. Pues l'alcohol, una persona pot viure 20 anys menys, o sigui, si és addicte amb l'alcohol, no?
Sí.
Pot provocar el que vulguis i més. Vull dir, gastritis, pancreatitis, hipertensió, hemorràgies, o sigui, de tot i més. Vull dir, realment és una droga i una de les més importants i greus, vale?
I de les més accessibles.
Sí, això és el pitjor. Això és el pitjor. O sigui, parlem del tabac, que és una droga, que la gent es mora de càncer, el que vulguis i més, i l'alcohol exactament el mateix o pitjor encara.
Dic que a Sant Cugat hi ha molts casos relacionats amb les altres drogues a banda de l'alcohol?
Bueno, lo que...
No sé si us trobeu per aquestes dates, quan hi ha aquestes... Alguna.
O
alguna
sigui,
hi ha d'haver.
El típic és el porretillo, el porro.
Sí.
Vull dir, és lo que tu passes per allà i ja sents la...
I ja sents la flaire.
Sí, ja sí.
Sí, sí.
La coca i això ja és més no tant, sobretot gent jove, però sobretot els porritos. Però bueno, que també fan
mal.
Igual que el tabac o més.
Ja. Encara que hi hagi aquesta llegenda urbana
no,
no passa res.
Sí que passa.
Sí, passa sí, i a més no sí. Recupera.
Perquè,
allò que perds...
Clar, perquè el que es dona realment aquest tipus és, diguéssim, és una medicació per diferent a lo que la gent es pensa. Que no, és el porrillo el mismo. No, és un porrillo diferent que s'utilitza, diguéssim, per a... els vomis i aquesta gent que potser té càncer i llavors li dona aquest tipus de tractament, no? Però és diferent, no té res que veure.
Jo no sé si se'ns escapa alguna cosa més.
Bé, més que res, el missatge en general és festa, sí, ens ho hem de passar bé, sí, però ojo amb el que consumim, hem de tenir dos dits de seny, hem de ser conscients a vegades del que ens donen a prendre, que moltes vegades ens indueixen a fer un consum que nosaltres ni ens hem adonat compte. Ojo amb el que dèiem del control entre cometes, no? No és el mateix un noi prim que igual amb un xupito o dos ja està molt passat que un altre que pesa més. A vegades diuen, ah, si solo tomo dos xupitos. I tu penses, ah, pues dos xupitos...
Clar, cada cos és un món, no? Podríem dir.
Sentit comú. Que pensin que ens ho hem de passar bé, clar que sí, i que... bueno, aquestes primeres contactes amb l'alcohol i amb tot això, que sempre si els dius, com diu l'Antonio, no ho facis, ho acabaran fent, però sentit comú. I sobretot, una cosa que quan jo era jove, que cada vegada som menys, quan sortia...
No et queixis.
Quan sortia amb un grup, els nostres companys, els nostres amics i amigues, es quedàvem allà amb nosaltres. I ara què passa? Doncs quan hi ha el col·lega, l'amic o el que sigui que es troba malament, doncs el deixen sol.
El deixen penjat, el deixen literalment.
Absolutament,
sí,
penjat. I pensava, això no és...
No ens això no són amics.
Això no són amics, és el primer que els dic jo. Doncs canviat d'amics, no? I això és una cosa que ens sobta moltíssim, perquè si tu t'has anat de festa i t'has passat pel que sigui, per mil coses que tots ens poden passar, hòstia, sigueu responsables, no? Si heu vingut amb ell o amb ella, acompanyeu-la, no la deixeu sol o sola.
Molt bé, doncs avui diríem que hem posat la primera pedra per poder anar de festa una mica més tranquil·lament en aquesta penúltima sessió amb Creu Roja, el David, el Daniel i l'Antonio. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
A tu.
I serà fins d'aquí 15 dies que farem l'últim espai Creu Roja de la temporada. Tancarem, baixarem la persianeta.
Correcte.
I podreu fer vacances radiofòniques. Molt bé, moltíssimes gràcies als tres. I a vostès ja saben que demà continuarem amb un nou Sant Cugat a fons a partir de les 9 del matí. Gràcies, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.